Bé, saludem un dijous més al nostre economista i assessor fiscal, a Julià Guimerà, l'economista que col·labora en Ser Maestrat des del programa Actualitat Econòmica Setmanal. Senyor Guimerà, bon dia de dijous. Bueno, conte'ns, quin és el primer tema que ha preparat sempre dins del món de l'economia, les finances, la hisenda, o relacionada moltes vegades en l'àmbit laboral, social i demés, però sempre en temes pues, que tenen que veure en l'actualitat. Avui, per on anem?
Òbviament, per un rescat bancari, recordem el rescat bancari que es va fer en Espanya l'any 2012, bueno, encara ens està costant diners als espanyols.
Sí.
És a dir, el rescat bancari, segons un estudi d'Eurostat, resulta que tenim un dèficit de 74.000 milions d'euros. És a dir, de lo que vam aportar, de lo que el govern ha aportat per rescatar els bancs i de lo que ha tret de lo que són les ventes del Sareb o de lo que li dona els dividendos de CaixaBank, pues en la diferència és que hi ha un dèficit de 34.000 milions. És a dir, és un rescat bancari, recordem que ja fa 15 anys. És a dir, i podem dir que si ho comparem amb Europa és en números absoluts el que més dèficit té, el govern que més dèficit té per aquest rescat bancari. En canvi, pues, per exemple, el nostre veí francès pues, té un superàvit en el seu dia, com va venir la crisi de Lehman Brothers, de 2.000 milions al seu favor, i Dinamarca pues, de 1.500 milions. Bueno, recordem un poc el govern del PP, de Mariano Rajoy, va assegurar en su dia, que bueno, governava en aquest moment, el 2012, que, bueno, que no li costaria ni un duro contribuint en el que és el rescat bancari perquè vendria els actius tòxics a través, es vendria i d'ahir trauria diners i, bueno, pues que en teoria no es costaria cap duro. Però, bueno, la qüestió és que està costant actualment diners. Recordem que, bueno, això ho va dir el seu ministre d'Economia en aquest moment, que era Luis de Guindos, actualment és vicepresident del Banc Central Europeu, un dels càrrecs més importants econòmics, és a dir, recordem que les entitats més importants econòmiques del món són el Fons Monetari Internacional, la Reserva Federal dels Estats Units, el Banc Central Europeu i el Banc Mundial. Pues bueno, pues ahí tenim a l'espanyol vicepresident del Banc Central Europeu. I també recordem que abans de ser ministre, i després va ser ministre d'Economia, i abans de ser ministre d'Economia va ser el delegat de Lehman Brothers en Espanya, és a dir, el banc que va provocar la crisi financera mundial. El govern, bueno, podem dir que va crear un banc roïn, un banco malo en castellà, que se va dir el Sareb, i que va comprar tots els actius tòxics, tots els terrenys, tots els solars que els constructors no havien pogut pagar, i es va comprar el Sareb per a limpiar, podien dir, els balanços dels bancs. És a dir, la crisi financera va estar ja en el 2008, i com he comentat, l'Eurostat ara ha fet un estudi de tots els països europeus el dèficit que han tingut en este rescat financer, és a dir, el que el govern ha tingut que aportar. I, bueno, i Espanya és el número uno de països que més diners l'Estat ha aportat, és a dir, que podien dir l'Estat i que són tots els contribuents, que han aportat més de 74.000 milions. És a dir, és el major desfàs d'Europa. Han passat 15 anys, és a dir, se va de lo que és les despeses que van tindre van ser de 89.000 milions i els ingressos que han tingut a través de, pues bueno, de que recordem que l'Estat és accionista de CaixaBank i cobra dividendos i també té immobles del Sareb que va venent-los però malvenuts. Però han d'haver tingut ingressos de 15.000 milions. Però clar, això ens ha donat un dèficit, pues, com he comentat, de més de 70.000 milions d'euros. Què va passar? Pues bueno, recordem que el rescat bancari va ser en el 2012, entonces l'està en a punt de rescat, era molt fort rescatar tota l'economia espanyola, és a dir, mai hi ha uns països que se van rescatar totalment, com és Irlanda, Portugal o Grècia, però l'economia espanyola era massa gran per rescatar-la i se va optar per un rescat bancari que Europa va disposar per Espanya perquè d'en 100.000 milions. Bueno, ahir les quantitats més fortes han sigut sobretot les caixes d'estalvi, i sobretot que caixes d'estalvi presidies normalment i gestionades per polítics. Tenim Bankia, l'estat va aportar 28.000 milions, en aquella època va ser president Rodrigo Rato, el que va ser ministre d'Economia. També Catalunya Caixa, és a dir, recordem que en aquest moment era el president Narcís Serra, ministre socialista, també que porta ell, que van aportar molts diners, i després també tenim el Banc de València, que el seu president era el Luis Olivas, que era el president de la Generalitat, va ser un moment determinat el president de la Generalitat. Com veiem, polítics que se van posar banqueros, que la seva podien dir que la seva gestió va ser prou nefasta. El govern va crear un banc roïn, Banco Malo en castellà, que és com se coneix, que es diu el Sareb, que va fer el Sareb en teoria. En un principi, el Sareb és públic al 50% i després la majoria de privat, però el problema del Sareb és que va comprar actius tòxics, que se diu, és a dir, solars, pisos, locals, etc., que en teoria eren constructors constructors que no podien tornar els préstecs, i el banc se va fer càrrec d'aixòs solars i d'aixòs pisos, i el Sareb ho va comprar. El problema és que crec que ho va comprar molt car, els bancs se van llevar eixa morositat i per tant podien ja deixar diners més normalment, que això és el que se va fer, el que es diu el Banco Malo. Però bueno, la gestió del Sareb ha sigut nefasta. Pues per què? Perquè va comprar aquests actius a un preu que després no ha pogut vendre. I pràcticament no hi ha hagut cap any que hagi guanyat diners el Sareb. Espanya, la qüestió és que se manté a la cola dels països que més dèficit ha tingut en el que és la gestió de la crisi financera. Per exemple, Irlanda, país rescatat, té un dèficit de 49.000 milions, Alemanya, el primer país de l'economia europea, de 48.000 milions, i llavors que tenim un dèficit de més de 60.000 milions. En canvi, doncs, per exemple, com he comentat, tenim França, ho va gestionar bé, té superàvit, és a dir, ha tingut més ingressos que gastos, i la crisi financera de 2.071 milions, i el mateix que Dinamarca. Espanya, bueno, ha tingut una circumstància, ha agafat una circumstància del rescat bancari, va ser un moment determinat, i bueno, i la qüestió és que el Sareb, que en teoria només té un 50% de l'Estat, però com va avalar l'Estat, pues bueno, la deuda del Sareb pues la ha hagut que pagar l'Estat, que al fin i al cap són tots els espanyols. El Sareb pràcticament el 2021, Europa li va obligar a que aquesta deuda del Sareb se faigués deuda pública. I encara, pues, ara encara estem pagant, encara estem donant diners, encara estem financiant aquesta gestió tan roïna que ha sigut el que és el Sareb. És a dir, el que gestiona és actius tòxics que van llevar-li als bancs que estaven pràcticament en fallida per sanejar-los. Lehman Brothers va caure en el 2008 i va provocar una gran crisi mundial. A Espanya la caiguda dels bancs va ser en el 2012 i, com he comentat, Europa va deixar a Espanya 100.000 milions perquè poguessin reestructurar tots els seus bancs. A través del Sareb se van injectar diners a les caixes i bueno, les caixes, sobretot les caixes les caixes d'estalvi van tindre que reconvertir-se en bancs o funcionar-se. I en aquest cas pues, tenim que Bankia, la principal caixa que va caure, pues, bueno, al final la va absorbir CaixaBank. Què passa? Pues bueno, que ahir el FROB, que és el Fons de Reestructuració d'Ordenació Bancària, pues té pràcticament el propietari de Bankia, perquè era el major accionista, ja que va injectar el govern espanyol, que el Fons de Reestructuració Bancària és l'Estat, va injectar molts de diners, 28 milions, i tenia la participació més forta. En el moment en què se fusiona en CaixaBank, pues la participació del FROB en CaixaBank és del 17%, i d'ahir ha aconseguit algun actiu. És a dir, algun actiu que li rente algo de diners, com per exemple quan cobre dividendos de CaixaBank, pues bueno, pues hi ha una part, com és el propietari del 17%, pues té una part d'ingressos. El Sareb també té el 50% del Sareb, i bueno, i la qüestió és que el principal gasto que han tingut d'aixòs 89.000 milions, pues els primers anys que se van gastar, els dos primers anys 47.000 milions, sobretot per rescatar Bankia, Banc de València, Caixa de Catalunya o el BMN. És a dir, després van ser la compra d'actius del Sareb, una compra d'actius tòxics, una compra que se va fer molt cara, i després quan han anat a vendre'ls només ha sigut que perdre diners. I clar, què ha passat? Que com la deuda del Sareb està avalada per el govern espanyol, doncs Europa li ha obligat a que aquesta deuda la convertisca en deuda pública. Per tant, el dèficit públic el dèficit de la reestructuració bancària encara ha sigut molt més fort. I, clar, ha anat engordant aquest dèficit. La deuda del Sareb era de 30.000 milions d'euros que ha hagut que assumir l'Estat. El Sareb, com he comentat, té ingressos a través del FROP, ja que és propietari del 17% de CaixaBank, i bueno, ja ha cobrat una sèrie de dividendos, ja ha cobrat 190 milions aquest any de dividendos, i des del 2003 ja ha cobrat 1.600 milions de dividendos. Però, clar, si vengueren totes les accions de CaixaBank, si el FROP vengués totes les accions de CaixaBank del Sareb, pues només li donarien 4.000, bueno, només li donarien, som molt de diners, 4.700 i pico milions. Però, clar, l'Estat ha posat en este banc més de 20.000 milions, encara tindríem dèficit. Per tant, en un principi no se ven. Com veiem, la crisi financera del 2008 no ha acabat, sobretot per l'Estat espanyol, continuem arrastant-la i ha passat la crisi del Covid, ha passat la guerra d'Ucrània, però encara estem pagant la crisi financera del 2008. Ara, el nou anunci del govern ha dit que els pisos del Sareb i els immobles del Sareb es reconvertirà en alquilers per joves, és a dir, en alquilers públics, ja que té la propietat de la majoria de viviendes, i bueno, almenys, aunque se perdi de diners, pues per lo menos els joves podran adquirir viviendes en lloguer a un preu accessible. Pues bueno, és un poc de resumen, és a dir, les crisis financeres de fa almenys 15 anys pues encara ens està costant diners a tots els espanyols.
Bueno, no és una notícia agradable, però és la realitat i per tant també està bé que la gent ho sàpiga, no? Déu-n'hi-do, el famós rescat bancari, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. En fi, podríem dir que es podria fer alguna opinió, però millor deixem-ho córrer. Quin seria el segon tema que avui ha preparat per a nosaltres, senyor Guimerà?
Bueno, avui parlaríem un poc de les dades econòmiques del primer trimestre de com ha anat l'economia en Espanya. El primer trimestre de l'economia ha crescut un 0,5%, és a dir, a pesar de la inflació. Bueno, estos números també corresponen a un comportament un poc dispers, és a dir, el consum de les famílies ha disminuït, és a dir, no ha provocat creixement econòmic, però bueno, pues per la inflació, pues bueno, perquè l'estalvi s'està acabant en les famílies, ja no hi ha tant de consum, la pujada de tipus i sobretot la incertesa. El que passa és que ha fet pujar l'economia espanyola, sobretot les exportacions i la inversió que s'ha fet. És a dir, les exportacions han augmentat un 5,8% i la inversió, gràcies als fons europeus, han augmentat un 2%. Això és el que ha fet créixer l'economia espanyola i no el que és el consum. En els dades del PIB actual ja estem a punt de recuperar el nivell de renta del 2019. Que costa, recordem que l'any 2020 va caure l'economia espanyola un 10,8%. I, clar, el 2021 van créixer el 5,5%, en el 2022 també han crescut el 5,5%, estan creixent ràpid, però, clar, ara, en el primer trimestre del 2023, han crescut un 0,5%. Pràcticament estem a punt, suposo que este segon trimestre arribarem al nivell de renta del 2019. Ja que dir, bueno, que gent pues, que està dient, bueno, és que som l'últim país o dels últims països que més tardarà en arribar al nivell de renta que teníem abans del Covid. Bueno, ja que dir una cosa també, som un país que depèn molt del turisme. I recordem que en el 2019 van vindre 80 milions de turistes a Espanya i en el 2020 no van arribar ni a 8 milions els que van vindre. Clar, això és més difícil de recuperar. Mirem un poc. Si agafem Alemanya, que és un país industrial, quan va estallar el Covid van tancar les fàbriques, perquè van haver, com ja vam veure, que estaven tots replegats a casa. Però les fàbriques, pues, és més fàcil que se torni a produir. El que passa és que van tindre problemes, sobretot per el Covid, per el tancament que va tindre Xina, i faltaven normalment subministres, recordem. Però bueno, va ser pràcticament un període molt més curt per a tornar a reactivar l'economia. Què passa al turisme? Però bueno, que 80 milions no tornen tan fàcilment. És a dir, jo no sé quan... L'any passat, crec que l'any 2022, que ara ens donaran, crec que van a vindre 50 i pico milions, i este 2023, pues a lo millor estarem sobre 60 o 70 milions, però encara no hem arribat als 80 milions que van vindre en el 2019. Però bueno, pues com veiem, han tardat en vindre. Si miren també el creixement, perdó, el creixement d'este primer trimestre dels països de l'euro, que són 20 països, recordem que abans que des de gener ja hi ha un nou país en l'euro, que és Croàcia, n'érem 19, però bueno, el país que més ha crescut ha sigut Portugal, que ha crescut un 1,6%, seguit d'Espanya, d'Itàlia a prou distància i de Letònia, que han crescut un 0,5%. Doncs ha sigut el nostre país veí. I els països de l'euro pues, només han crescut en, de mitja un 0,1%. Per tant, bueno, estem creixent més que el nostre entorn. I, bueno, i després tenim el que és la recaudació. La recaudació d'impostos va ser molt important i el dèficit públic va baixar, sobretot per una recaudació rècord que va augmentar un 20%. Què passa en el 2023? Pues la recaudació continua augmentant-se, però ha disminuït sobretot l'IVA, és a dir, el que afecta al consum. Però bueno, recordem que hi ha hagut un retraïment del consum. L'IVA en molts de productes ha baixat, com per exemple la llum, del 21 al 5%, i això hi ha menys recaudació, i també pues, ha baixat en el que són les fruites i les verdures, que, bueno, que del 4% han baixat al 0%. Què passa? Pues, bueno, el que s'ha recaudat molt més, és a dir, s'ha baixat l'IVA, que és el de consum, i en canvi s'ha recaudat molt més en l'IRPF, en la renta, que ha pujat un 11% i escaig. I després, bueno, tenim els nous impostos del plàstic i de la banca i de l'energia, que recordem que, bueno, són impostos extraordinaris a la banca i a l'energia, que seran durant 2 anys, però, bueno, que hi ha una porta de les arques públiques 1.537 milions, que només fan cosinogues, perquè fent ventes i resultats de la banca i l'energia, doncs té resultats històrics molt bons. I, bueno, per això és el que és la recaudació de primer trimestre. Continua augmentant, és a dir, pràcticament estem creixent més de lo que ens marca el Fondo Monetari Internacional, que marca un 1,5% durant el 2023, però ja estem creixent un 0,5%. Si això ho treballem durant tot l'any, creixeríem sobre el 2%. I com s'ha anat, com ha anat la inflació? Pues la inflació, pues bueno, ha anat pitjor que la de març. Hem tingut una inflació en el mes d'abril del 4,1%, recordem que són dades provisionals, els dades definitius hi serien sobre el dia 15 d'este mes, respecte pues bueno, a la inflació que van tindre al 3,3%. Però hi ha una bona notícia, que és la més important. La inflació subjacent ens ha baixat, és a dir, la que no té en compte ni l'alimentació ni l'energia, que ha baixat del 0,5% al 6,6%. Bueno, no és una sorpresa. Recordem que, bueno, que la inflació de març del 3,3% s'està comparant del principi de la guerra. I, clar, entonces l'energia està molt barata i el mes passat l'energia va baixar quasi un 50%. I això és una tant. Després, per altra banda, pues, bueno, tenim també que hi havia una bonificació de 20 cèntims al carburant que això s'ha llevat. Clar, s'està comparant continuament pues, en l'època en què normalment l'energia estava més cara i ara, pues, bueno, en aquest cas, ha baixat. Però bueno, la bona notícia és que la subjacent ha baixat. El que estem esperant tots és la inflació de l'alimentació, que això és la que més afecta, sobretot a les famílies, i la que més cara està. Recordem que en març la teníem en el 16,5%. Ara no la tenim encara, aquestes dades. Ens eixirà a partir del dia 15. Però tots els comentaris diuen que baixarà, que és el més important, que pareix que baixarà, a no ser que sigui la sequera la que ho impedisca. El que està clar és que, bueno, la subjacent, que és molt important, que pràcticament només havia baixat una dècima el mes passat, esta vegada ens ha baixat del 7,5 al 6,6%, que això és important. I, bueno, ahí tenim que, claro, l'alimentació, pues, ja com he comentat, està molt alta, i, bueno, pues, recordem que els costos de l'alimentació han costat molt més i molts agricultors estan dient encara que no han repercutit tot el preu dels seus costos. El bon dato de març no s'ha repetit, recordem que el mes de febrer la inflació està al 6% i en el mes de març va baixar al 3,3%. I bueno, pues bueno, el que està clar és que aquesta inflació més baixa afavorís sobretot a les famílies que no perden tant de poder adquisitiu. I després també afavorís molt a les empreses perquè si ens comparem en Europa, tenim menys inflació en Europa i això que estem en una moneda comú que és l'euro, pues lo que ens fa és que són més competitius de les exportacions. Bé, ahir portem ja 25 mesos en una inflació per damunt del 2%, que és la que ens marca el Banc Central Europeu, i per tant, pues, bueno, aquesta inflació, que no, encara no arribem al 2%, ens pues, està anunciant que continuarà el Banc Central Europeu pujant el que és el tipus d'interès. S'espera que la inflació del 2% ens pugui arribar sobre l'any 2025. La inflació en Espanya del 4,1% que han tingut este mes d'abril és la segona més baixa de la Unió Europea, darrere de Luxemburgo, és a dir, que dins de la comparació és un bon dado. I, bueno, i després, pues, ara ens està esperant el que és el petroli, que pujaria de preu, ja que l'OPEP, podem dir que hi fa una reducció de la seva producció. El que passa és que últimament jo veig que l'OPEP ja no té molt de poderío, perquè ha anunciat una reducció de la producció. En un principi el petroli va pujar a $80 el barril, però en seguida se va desunflar, és a dir, ja torna, pràcticament no li ha afectat aquest anunci. Se suposa que ja l'OPEP ja no té tant de poder en el que és la producció de petroli, i ja no produeix tant de petroli com en un principi, com els anys 70, produïa. És a dir, la qüestió és que els costos del petroli, pues, bueno, en teoria han baixat, i el problema que tenim també és que la inflació vagi baixant a poc a poc, perquè si no baixa a poc, el problema que tindrem és que els costos se traslladaran als preus, i sobretot els empresaris, per no perdre el marge, pues, augmentaran sobretot els preus per a mantenir els seus marges comercials. Bueno, a l'espera de com pujaran els preus de l'alimentació en el mes d'abril, esperem a veure que no sigui tan forta com va ser en el mes de març l'alimentació, del 16,5%, i, bueno, i el Banc d'Espanya, pues, ja ens ha dit, ja ha revisat un poc això, dient que, bueno, que l'alimentació mai baixaria de dos dígits, és a dir, no baixarà durant el 2023 en menys del 10%, que sempre la tindrem per ahí per el 12%. La inflació del mes d'abril, com he comentat, és més alta que la del març, que és un 4,1, van tindre un 3,3, però com he comentat, això ja sent està molt bé, perquè és la inflació autèntica, la que no té en compte ni l'alimentació ni l'energia. I això ens ha baixat quasi un punt, del 0,5 al 6,6%. Esperem que l'alimentació continuï baixant i que no sigui tan alta com ha sigut la del mes de març, del 16,5%, que respecte al mes de febrer només va baixar una dècima, el 16,6% que va ser el mes de febrer. S'espera, bueno, que ara, quan ens donen el dato de la inflació de l'alimentació del mes d'abril, sigui per baix dels dos dígits. I, bueno, pues això és el que podem comentar de les dades del primer trimestre, és a dir, dades econòmiques, que, bueno, dins del que cap, no estan malament. És a dir, hi ha un creixement bo del 0,5, hi ha bona recaudació i hi ha inflació. El que no podem dir tan bé és de l'atur, que l'atur este mes ens ha augmentat, però si agafem el primer trimestre del 2023, pues l'atur, pues, bueno, ha disminuït algo, i després el que és l'afiliació se manté per damunt de 20 milions i mig de persones. És a dir, una afiliació molt alta, que se pareix un poc a la que teníem en l'any 2008, abans de la crisi econòmica.
Molt bé. Bueno, pues haurem de pegar un cop d'ull a la borsa, senyor Guimerà. Com ha anat la evolució en els últims dies?
Malament, ha caigut un 85%, i, bueno, perquè ens ha donat un resust un altre banc americà, que és el banc First Republic Bank. És a dir, és un banc que ha perdut en borsa el 75% del seu valor, i, bueno, pues això ha sigut un... Pensàvem que estàvem tranquils, perquè ja havia caigut dos bancs, recordem el Credit Suisse també europeu, i pareixia que estaven tranquils, però, bueno, hi ha un altre banc americà que pràcticament acaba. El que passa és que en l'últim moment, pues, pareix ser que, bueno, JB Morgan, un altre banc important, se farà càrrec d'este banc, perquè, clar, en bolsa havia caigut ja en esta setmana el 75% este banc americà. Bueno, això quina conseqüència ha tingut en Espanya? Que, bueno, que les cotitzacions bancàries d'espanyoles, pues, han caigut moltíssim, és a dir, ha caigut la bolsa espanyola un 85%, i acabem el mes d'abril, pues, pràcticament ni pujada ni baixada. Només ha augmentat un 0,09% la cotització de la bolsa en el mes d'abril. Els valors més castigats? Pues la banca. El Sabadell ha caigut 9,63%, CaixaBank ha caigut 5,68%, Bankinter 3,91%, i el banc que més ha caigut ha sigut el Santander en el 10,5%. Alguns valors, bueno, han pujat, com per exemple ha sigut la Catalana Grifos, que ha pujat un 2,89, IAG, que és la d'Iberia, que ha pujat un 3,35, i Celmes, que ens ha pujat un 2% perquè ha canviat el conseller delegat, que actualment se diu Marco Patuano. Vol dir que, bueno, que ha sigut benvingut en bolsa i ser nou conseller delegat. Iberdrola ha fet la Junta General d'Accionistes. Iberdrola, recordem que és la gran multinacional espanyola que tenim, darrere d'Inditex, y bueno, pues ha dicho que invertirá durante el periodo 2022-2025 40.000 milions d'euros. Sobretot ho invertirà en Estats Units, en la zona d'euro, Brasil i Mèxic. En Espanya també farà inversions de 6.000 milions d'euros. És a dir, com una bona notícia, que, bueno, Iberdrola, a més, és un valor que pràcticament sempre ha pujat, ja que és una energètica que està guanyant molts de diners. I, bueno, tant en Europa, tant la Reserva Federal dels Estats Units com el Banc Central Europeu, crec que tocarà techo en el tipus d'interès. La Reserva Federal dels Estats Units el mantindrà el màxim al 5,25%, i suposo que el Banc Central Europeu tocarà sostre en el tipus d'interès fins al 4%, que este mes de maig, que el tenim al 3,5%, no sé si pujarà un 0,25% o un 0,5%, i en aquest cas seria el 4%. I jo crec que ahí se pararà, s'aturarà. Però bueno, ja ho veurem. I entonces, bueno, recordem que ja l'Euribor ja està en el 4%. El bono espanyol, pues, pràcticament ha baixat, a 10 anys ha baixat al 3,36%, el bono alemà se cotitza al 2,3% i el bono americà està al 3,45%. El barril del petroli està per baix de 80 dòlars el barril, ja ho he comentat que l'OPEP no, i el signe que ha dit que disminuïa la producció, pues no ha fet cas al valor, està en 77 dòlars, i dir que va anar un moment que va pujar als 80 dòlars el barril, però automàticament va baixar a 72 dòlars. L'euro se cotitza a 1,10, ha pujat respecte a la setmana passada, que estava a 1,09, i bueno, si repassem un poc els valors de la bolsa espanyola, europeus i mundials, pues queden d'aquesta forma. L'IBEX mos baixa 1,85%, se queden 9.241 punts, el FAIX britànic baixa 0,55%, el DAX alemà puja 0,26%, el CAC francès baixa 1,1%, el MIB italià baixa 2,41%, el Nikkei japonès mos puja 1,02%, la bolsa de Shanghai baixa 0,90%, i la bolsa americana, el Dow Jones, puja 0,71%. I qui ha sigut els millors valors de bolsa? Pues tenim Acerinox, ha pujat 5 i pico, Fluidra, la farmacèutica, 3,95, Endesa, 3,40, IAG ha pujat 3,35 i Telefònica ha pujat 2,87. I quins són els pitjors valors? Pues 4 bancs i una altra empresa. Santander mos ha pujat 10,02, Sabadell 9,63, Unicaja 9,32 i CaixaBank 5,68, és a dir, degut a la crisi financera del Banc Americà. I després també ha baixat Solaria, que ha baixat un 5,42%. I bueno, pues això és el que podem comentar esta setmana. És a dir, hem parlat de la crisi financera que encara ens està costant diners als contribuents espanyols, i hem parlat un poc de les dades econòmiques del primer trimestre del 2023. I no res, me despedís perquè la setmana que ve no estaré, que me'n vaig de fora, i tornaria pues, d'ací 2 setmanes.
Molt bé, Julià, doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres i per aquests interessants anàlisis respecte a temes d'actualitat i d'interès general del món econòmic financer. Que vagi molt bé, doncs fins d'aquí 15 dies, si no passa res.
Molt bé, doncs moltes gràcies, oients, i fins d'ací 2 setmanes. Perdó, adeu.